L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions. L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Si al teu vehicle no li correspon el distintiu de la DGT, entra al web zb.barcelona o truca al 010. Informa't de les opcions que tens. Comencem a respirar tranquils. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Cugat.cat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música i vol dir que estem al Molta Comèdia, al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem, espero, que no ha arribat, gent de Sant Cugat, però gent que a la vegada està treballant fora d'aquí. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, el pla director de la música clàssica. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El mes de maig de l'any 2017 es presentava el pla director de la música clàssica de Sant Cugat del Vallès, una iniciativa de l'Ajuntament, en aquells moments l'alcaldessa era Mercè Conesa i la regidora de Cultura Carmela Fortuny, que s'integrava dins una acció amb el títol de Viu la música Sant Cugat. Es tractava d'un projecte ambiciós i a l'emissora de Catalunya Música, per exemple, es deia que era el primer pla integral engegat a una ciutat de Catalunya, que havien configurat com a coordinadors el músic i professor Xavier Blanc i el músic i aleshores director de l'Escola de Música Municipal, Carles Miró. Era un projecte potent, és un projecte potent, que, deia la presentació, té com a objecte principal impulsar polítiques que donin suport a la presència de la música clàssica entre els ciutadans. I també deia, la implantació d'aquest pla director pretén ser immediata i té voluntat de transcendir legislatures amb el seu llegat, buscant el consens de tots els agents del sector. I continuava amb un índex de text creatiu en capítols com Preludi, Obertura, El present, El futur, 5 monosíl·labs que busquen resposta, què, quan, qui, on, com. La primera fase del pla, cal concretar, era des de l'any 2017 fins l'any 2021. A la presentació oficial en el claustre del monestir, a part de molts dels protagonistes santcugatencs del món de la música clàssica, hi havia convidats de la categoria d'Antoni Ros Marbà o Jordi Savall. Cal dir que Antoni Ros Marbà ha fet, si no estic errat, 2 cursos de direcció al Conservatori l'any 2017 i 2018 i Jordi Savall assajos en el mateix espai i, recentment, un concert previ a la gira per Europa i també al Palau de la Música de Barcelona de 2 sinfonies de Beethoven al Teatre Auditori. Una de les primeres accions era que els responsables del PA tinguessin un despatx, un espai que poguessin... Oh, han arribat els nostres convidats. Em paro un moment. Elisabet Franc, benvinguda. Què tal? Seu-vos.
Gràcies.
Aquí està, mapa. Josep Ferrer, què tal?
Yeah.
Continuem perquè estem parlant del pla director de música clàssica. Com us heu imaginat, no sé si us toca una mica això de prop. Continuem dient que una de les accions era que els responsables del pla tinguessin un despatx. Un espai al conservatori que jo sàpiga, encara no han arribat a tenir mai. L'altra qüestió important és que no hi ha previsió d'un pressupost concret i també que, com jo vaig dir en un Consell de Cultura, i en el pla també s'esmentava, no tenim espais suficients i adequats per fer una acció com la que es descriu i es demana en el pla. Ara, una vegada més, sabem que un espai que tindrà les condicions necessàries al Teatre de la Unió no estarà en condicions per poder programar qualsevol de les arts escèniques fins la temporada 2020-2021. I jo afegeixo, amb sort, amb molta sort. Però per mi hi ha un altre problema important que no es planteja i és la necessitat de quantificar, de tenir un pressupost adient per poder fer realitat, de veritat, aquest teòric projecte engrescador. Perquè a part de la potència dels agents propis de la ciutat, professionals, semiprofessionals, aficionats, etc, 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 hi ha una condició òbvia que definirà d'antuvi què es podrà fer o no. I és, malauradament, una cosa tan poc artística i tan necessària com és xifrar de quants euros disposarem i en quines dates. Fins ara, el pressupost de cultura de l'Ajuntament no arriba, com passa a Catalunya amb el pressupost de la Generalitat, a l'1%. Evidentment, no s'acaba amb el pressupost, sinó que cal una acció, la recerca d'acords amb empreses, amb entitats com sponsors, i crear accions regulars a la recerca del públic propi forani per valorar de l'oferta artística que se li ofereixi. Tinc ganes de veure com enfoca aquest pla director el nou equip municipal, perquè, com veuen, ja estem a la meitat del programa inicial i aquí estem com estem. Com dic darrerament, que Déu faci més que nosaltres. Amén. Demà divendres tenim un concert, un nou concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat dins del cicle del Teatre Auditori, i en aquest cas tenim també una solista important, que ens ve de molt lluny, però que és d'aquí. Elisabet Franc, com saludava abans, bon dia.
Bon dia, Eduard.
I sé que acabes de fa pocs minuts d'estar precisament assajant aquest concert. Correcte. De Mendelssohn,
sí, sí.
Opus 64, que es farà demà i el diumenge a Vilassar. Bé, la primera cosa que et volia dir, Elisabet, és que estic molt contenta que estiguis aquí, perquè fa justament 3 anys, era d'octubre, no era novembre, era d'octubre, vàrem estar parlant perquè estaves a punt de fer una cosa, com a mínim, inusual.
Exacte, correcte. A punt de marxar a la Xina.
A punt de marxar a la Xina.
Correcte.
I anaves amb una orquestra que s'havia creat nova, havia fet unes proves a París, d'aquestes proves vas sortir, anaves cap allà, no sabies que... Han passat 3 anys, però és que resulta que vas anar amb una orquestra i estàs amb una altra.
Exacte.
A Tianjin.
A Tianjin. Que aquesta està...
Està més a prop de Pequín.
Està més a prop de Pequín, exacte.
Aquella estava més a prop de Xangai.
De Xangai, ara ens hem canviat més a fora de Pequín.
Diguem, per començar una mica, explica'ns una mica aquests 3 anys. Ja sé que en pocs minuts és molt difícil,
però,
però amb aquests 3 anys, aquella il·lusió, aquella incògnita que hi havia quan tu havies de marxar, en quina realitat s'ha transformat?
Doncs, evidentment, com deies, va ser un pas molt important, i quan en vam parlar la darrera vegada, era per mi era anar cap al desconegut. Amb la primera orquestra vaig estar-hi un any, que sempre em quedo, com dic, de totes les experiències amb les coses positives, però a un punt vaig veure que no era el meu lloc, que hi havia molts problemes a nivell d'organització. M'havia trobat que jo tenia concerts que em donaven permisos i llavors 2 setmanes abans em deien no hi pots anar. I un fet una mica decisiu va ser que vaig fer audicions al Metropolitan de Nova York. I quan vaig passar la semifinal, que havia d'anar presencial a Nova York, a l'orquestra em van dir, si vas a l'audició et fem fora de l'orquestra. I jo en aquell moment estava espantada, vaig dir, no, ja no hi vaig perquè igualment no la guanyaré. Però era senzillament, era ja un premi, no?, per mi, arribar fins aquí. I després d'allò vaig estar donant moltes voltes i a un punt vaig dir, res, deixem-ho, amb una mica de pena perquè és dur, havia guanyat una plaça però no trobava que no es podia seguir d'aquella manera, i vaig marxar. I quan estava a l'aeroport tornant cap a Sant Cugat, amb 4 maletes tot carregat, rebo una trucada de l'orquestra Tianjin, que hi havia hagut uns directors que havien vingut a dirigir-nos abans i que els havia agradat molt, i quan van tornar a veure que no hi eren, diuen, i aquella noia, mira, acaba de marxar. Van agafar el telèfon, van dir, escolta, a Tianjin aviat hi ha una audició per flauta solista, i l'altre era cosolista, és a dir, que era, tens una miqueta, el tema del solista no és 100%, doncs a vegades et pots trobar que et diguin que no en certes coses. I aquí em van dir, no, és 100% solista, i el que tenies a la teva orquestra d'ara t'ho milloren tot.
Això
va ser...
Això quasi és una pel·lícula, no? Podríem fer una pel·lícula, sí, d'això,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
No dic una sèrie perquè hi ha... Però una pel·lícula, sí.
Sí, sí.
I a més a més vas d'una ciutat de 10 a una ciutat de 15 milions.
Exacte, anem augmentant. Sí, sí.
A la de 10 és la petita, no?
La 10 exacte, és la petita.
Que petita... I res.
I quant temps portes a Tianjin?
Doncs mira, el maig va fer un any. És un any i mig, ara. Vaig anar a fer l'audició i després fan aquelles coses que estàs 3 mesos de trial, que es diu, i et proven i has de fer una audició. Va ser dura, perquè vaig haver de tocar davant de tota l'orquestra. I tots deien, bueno, doncs li donem la prova, durant 3 mesos em van fer tot el tipus de programes que hi havien, i al cap de 3 mesos em van dir que sí, que la plaça era meva.
El percentatge de músics de nacionalitats diferents era més o menys igual?
No, que va, aquí només som 3 estrangers.
Només 3?
Només 3, perdona, 5, perquè hi ha una taiwanesa i un coreà, 5 estrangers.
Caram, vol dir que és una orquestra que ja fa molts més anys que estava funcionant.
Del 85.
Del 85.
Sí, sí, sí. Ja té...
I quina és l'experiència teva des del punt de vista... Ara parlem estrictament musical. en quant al nivell dels músics que hi han, dels directors, quin diries que és el nivell que en aquest moment hi ha a la Xina?
Està passant per un bon moment. El que trobo és que a Xina en general estan obrint molts auditoris i a poc comença a entrar aquest desig de la cultura occidental, de que no facin només programes de música xinesa com abans es feia, sinó que ara ja comencen a agafar, nosaltres a l'orquestra cada setmana el format és el mateix que es faria aquí: obertura, concert amb solista, mitja part, sinfonia. I estan també portant directors estrangers, o si són xinesos, són directors xinesos que s'han format a Europa, als Estats Units, i veus que hi ha aquesta voluntat. Jo crec que és qüestió d'anys. Jo crec que és una mica qüestió d'anys.
Però diguéssim que la línia...
Vam creixent,
Que és una mica el que en el seu moment va passar al Japó.
Exacte, correcte.
El que passa que estem parlant d'una distància de 40
anys. De 40 anys, exacte. Ah. I aquí ara també el tema que juga a Xina és que ja estan apostant per la cultura, que és una cosa que jo valoro molt, que tristament al nostre país cada cop hi ha més retalls, hi ha més coses, allà no. Vull dir, veus que hi ha... els diners s'inverteixen molt per temes culturals, per tenir orquestres, per fer concerts. He de dir que en aquest tema, en aquest sentit, em van deixar molt sorpresa, gratament.
No, és que jo penso, bueno, la meva homilia del dia ha sigut parlant precisament d'això, Josep no cal que expliqui perquè també ho coneix perfectament, i és pensar i veure sempre com si... hi ha una espècie de dificultat a entendre que si hi ha un projecte determinat, el que sigui, doncs fa falta una inversió.
Sí, sí.
Clar, potser el problema consisteix en pensar en inversió i es pensa en una despesa. I clar, aquest és un error inicial, no? No falla.
Sí, ho has dit molt bé, sí, sí. Pensant que una inversió és una despesa en des de...
És impossible, no? A part de la valoració que pugui haver-hi de l'art, de la cultura, a part de la valoració des d'un punt de vista doncs, social. Clar, en definitiva, els protagonistes, vosaltres, en aquest cas, de la cultura, doncs, per poder funcionar necessiteu això. Però és que la gent també necessita com a cohesió.
És que la paraula cultura ve una mica de cultiu, no? De cultivar. I llavors, si cultives les relacions, si cultives, dones possibilitats a la gent, doncs la gent no només fa allò, sinó fa moltes altres coses, inclús a nivell econòmic i tot. I aquí hi ha un concepte de cultura com a bé de consum, en el sentit de comprar un espectacle. I no té res a veure aquesta cultura d'aparador, de voler portar aquí el més guai del Paraguai o el que surt per la televisió a fer un espectacle, un teatre, un concert, el que sigui, al cultivar i donar possibilitats a la gent, no? Vull dir que cada dia la gent vol més ser protagonista de la cultura. No vol dir que, evidentment, no tothom pot fer un concert de solista, evidentment, però protagonista en el sentit de sentir-se seu, de poder participar, poder intervindre. I això és el que falta una mica, crec jo, la mentalitat aquesta, a part de la inversió, aquesta mentalitat de cultura com una cosa molt ampla que dona possibilitats a la gent, no?
Jo penso també en un altre aspecte, i és aquest del que tu ho apuntava, Josep, el fet de... anem a consumir, en aquest cas una obra de teatre, sí, un concert... No, anem a formar-nos una mica, anem a formar-nos perquè tot això... en bé i en mal, perquè pot haver-hi un tipus d'espectacle que no surti satisfet.
Satisfet, sí, i tant.
Però, en canvi, allò també t'ajuda, precisament, aquesta capacitat, no?
Exacte, sí, sí.
Bé, aquest concert que interpretaràs com a solista, de fet Mendelssohn el va escriure per a violí, després de veure el canvi. Què ens explicaries del concert?
Què explicaria? Bé, que és un repte personal, ha sigut un repte, pel sol fet de preparar-lo, han sigut molts mesos. A més, amb el tema, amb la feina que tinc, que és amb l'orquestra treballem cada setmana, doncs sempre has hagut de trobar moments i han hagut dies que poder tocava 12 hores per poder estudiar, ni que sigui una miqueta, però em fa molta il·lusió, primer perquè és un concert que no havia tocat mai, i en primer lloc vull agrair moltíssim al Josep quan em va donar l'oportunitat de dir, doncs vinga, fem-lo aquí a Sant Cugat, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que va ser la meva primera orquestra professional, és a dir, gràcies al Josep, amb 19 anys, me'n recordo ben jovenet, en aquella època tocava la viola, no la flauta, però vaig començar a tocar amb aquesta orquestra, i tornar ara gairebé 20 anys després, però des de la vessant solista, és una satisfacció personal i un agraïment de cara al Josep, de cara a Sant Cugat, no? Una ciutat que, tot i estar lluny, s'agraeix molt veure que hi ha aquesta estima.
Home, jo penso que és el resultat d'una feina molt llarga, perquè, clar, tu parles de... tenies 19 anys, han passat això, doncs, quasi 20 anys,
quasi
no?
Quasi 20 anys.
I, però que és una feina continuada i, a més, jo penso que, hem de dir-ho, molt reconeguda. Perquè si hi ha una característica que té l'Elisabet Franch són aquesta quantitat de premis que has anat aconseguint de forma progressiva. Un personatge dins del món de la música i de la flauta, sobretot, com el James Gaway, doncs que t'hagi acollit molt bé, eh? I per tant em sembla que això s'ha de dir. És el resultat d'una feina, com deies tu, treballat 11 hores, no?
Sí.
Per poder preparar. El Josep està mirant i dir, sí. aquest treball i el coneixes també, no cal,
sí.
cal dir-ho.
No, el que jo vull dir és que té molt de mèrit, perquè la flauta travessera és un instrument força conegut amb milers d'estudiants i d'intèrprets arreu del món. Llavors, el fet de ser a primera línia, no d'aquí, sinó mundial, i anar a concursos internacionals i guanyar primers premis, que hi ha, a la millor, mils de participants, això té un valor incalculable. Eh? Llavors, en aquest sentit, jo vull dir que l'Elisabet la convidem a vindre perquè és una grandíssima flautista, no perquè sigui... Ens agrada que sigui de Sant Cugat, però només perquè és una grandíssima flautista.
A més a més,
de Sant Cugat, doncs fantàstic, però nosaltres volem els millors, no? I ella és el millor que es pot aconseguir avui en dia. I la prova d'això és que els més crítics normalment no és el públic, sinó els més crítics són els mateixos músics. Els mateixos músics són molt exigents. I com que són de l'aprovació, saben quan una cosa funciona. I avui, quan ha acabat l'assaig, tots els músics aplaudint amb ella, eh? Vull dir que això és la prova de que serà un concert excepcional, és d'una dificultat inimaginable, però que ella toca amb una facilitat que dius, sembla fàcil, no? I tu saps que no ho és, però i que és molt impactant i molt brillant. És un concert que acaba que la gent s'aixecarà de la cadira.
És un concert, de fet, amb tres moviments però seguits.
Sí. Sí. Això és una gran dificultat, trobo, perquè, clar, pel violí, que no hi ha el tema de la respiració, és més fàcil fer frases llargues, però per la flauta és esgotador. Jo avui ho he vist, no?, la primera vegada, la presa de contacte amb l'orquestra, dius, clar, ja has de tocar una mica més que quan ho estudies tu, perquè has de donar més volum, més projecció.
Clar.
I, clar, dius, s'acabava un que dius, quan estudies, dius, vale, para un moment, i dius, veus que no, que segueix el concert, i dius, vale, tinc tres compassos, canvia el xip, ara hem passat d'un final brutal, del primer moviment, d'un presto, ara anem
a
un andante...
A més, un presto molt presto.
Sí, molt presto, que ja diria que amb el Salvador ho dèiem, i diu, no sé per què no posa prestissimo. I de cop has de fer aquest canvi tan bèstic d'una manera tan dolça que dius... Clar, normalment tindries aquell moment de pausa que trauries tot l'aire... deixaries que el cor, no?, els batecs del cor baixin i dius, va, comencem. I aquí és... reconeixer que ha sigut una de les coses més difícils, el fet de que s'enllaci el concert. Que
abans, saps... Josep, com comentava això dels més crítics, que sempre hi he pensat, i això es veu. O sigui, quan tu saps espectador, en el meu cas, no?, i veus perfectament, o sigui, mirant, si observes bé, veus perfectament quan hi ha sintonia, primer amb la direcció, eh?
Mm-hmm.
I això està claríssim.
Sí, sí.
Es nota, es palpa, no?
Sí, sí.
I, evidentment, amb el solista, perquè els propis músics, clar, fan una valoració que no és només la valoració, podem dir, estàndard, sinó que, a més, una valoració tècnica.
És que el músic, la gent es pensa que només va i toca, i no és cert. El músic, com a mínim, bueno, fa moltes coses simultàniament, amb el seu cervell passa moltes coses, però dues molt importants, que és la seva part i del grup. O sigui, la visió del grup, escoltar tot el grup i saber quin és el paper en cada moment per ajustar els volums, per ajustar articulacions, això és absolutament present, no? I llavors el músic, a part de la seva part, doncs té aquesta consciència del grup. Per exemple, el que toca el triangle, que està sentat 20 minuts, després s'aixeca i fa cling, i després s'assenta, quan l'aplaudeixen al final, s'aixeca i saluda i està absolutament convençut de que han fet un gran concert, perquè amb el seu cervell no és la seva part, sinó és la part...
Forma part d'un tot.
I aquesta sensació és absolutament emocionant, vivencial, agradable, i és com una espècie de droga que no es pot deixar de fer. O sigui, el músic que està enganxat necessita fer música. O sigui, necessitem trobar-nos i donar-nos mútuament la possibilitat d'això, d'aprendre, de descobrir, de fer música, vaja.
A més, clar, anem a la paraula, no? El concerto.
Ah, bueno, sí.
Clar, en definitiva, el que fem, no? És que ens ajuntem per tots junts...
Concertadament. El concepte ve de concertadament.
Exactament, per tant, ja està dit. Sí. Tinc una curiositat. Tens el mateix instrument que quan vas marxar?
El mateix, exactament el mateix.
O sigui, aquell origen nord-americà, japonès?
Sí.
Sí?
Exacte, el mateix. Ah,
sí. No has canviat.
No, no he canviat. Ho pensava, ja té... No m'ho sembla, no? Perquè és la meva companya, no, de viatge, estic amb la flauta, però ja té 12 anys aquesta flauta. Ara que un dia la vaig portar a reparar i em diuen, bé, ara diuen, escolta, que ja potser seria hora. Dic, a mi no me la canvieu, que jo estic molt bé.
És un concert, Josep, que penso que està molt ben equilibrat. Perquè té una entrada
està
de bon soper, molt àgil.
Exacte, està àgil des de tots els punts de vista. Des del punt de vista de l'equilibri global, doncs, per exemple, hi ha un concert i una sinfonia. Un concert, d'alguna manera, és el culte a la personalitat, és el solista i l'orquestra al servei del solista. En canvi, una sinfonia representa més una societat més democràtica. O sigui, una sinfonia és una obra en què tots els músics de l'orquestra fan de solistes, perquè dona joc a tots els instruments.
I aquesta,
tots els músics es juguen la vida. O sigui, tots els músics tenen algun moment que fan unes intervencions solistes, a més que se senten claríssimament. Vull dir que és una sinfonia molt exigent, és molt exigent pels músics, està molt ben escrita, per això els músics tenen ganes d'estudiar, perquè estudies i es nota el resultat. Vull dir, hi ha coses que són difícils i que no arriben, eh? I en canvi aquesta sinfonia arriba, i en aquest sentit funciona perfectament la sinfonia i el concert solista, també funciona l'obertura, també funciona l'evolució del concert, que comença amb música a mitjans del segle XIX, finals del XIX i començaments del XX. Vull dir, és un concert absolutament brillant, vull dir, és un concert que agradarà moltíssim, estem segurs.
A més, és un tipus de música que és inclús, jo diria, molt reconeguda per gent no massa habitual, inclús amb el concert de clàssica.
Sí.
S'ha utilitzat moltíssim, la Sinfonia del Nou Món, que és una sinfonia que s'ha utilitzat moltíssim, inclús en publicitat.
Publicitat, amb anuncis, amb pel·lícules també.
Sí,
sona molt i té una gran força, diversitat i una gran força. Clar, aquí és un quatre temps, però d'una potència, tots ells, extraordinària. Elisabet, tu ara portes 3 anys a la Xina, vens a fer un concert aquí, vens a fer també de tant en tant alguna estada a la Pedrera, o vens a fer... Et veus a la Xina bastant més anys? Creus que tens, o la teva visió en aquest moment és dir, de moment no cal pensar-hi?
No, ja hi he començat a pensar i crec que puc dir tranquil·lament que no m'hi veig per quedar-m'hi i instal·lar-m'hi finalment allà, encara que sigui una bona orquestra. És el que dic, que a vegades sempre... des del punt de vista de l'humilitat, però sempre vols, quan arribes a un punt i veus que has tret tot el que has pogut d'allà, tota l'experiència, has crescut tot el que has pogut, és hora de fer un següent pas. Jo, de moment, aquests 3 anys a Xina, he de dir que m'han fet canviar molt, també amb la manera de tocar, perquè ja me'n recordo, fa 3 anys, quan vaig marxar, no deixava de ser una por, i hi ha hagut moments molt complicats a Xina, moments de, doncs, com fins al punt de dir que un moment vaig decidir de deixar una orquestra, i em quedo amb la satisfacció de dir, doncs mira, vas aguantar i vas pujar de nivell i vas fer. Ara Tianjin ja estic molt bé, però començo a plantejar-me que hi haurà un moment que caldrà fer un pas.
Gira l'orquestra per la Xina? O?
Per la Xina sí, i ara l'any vinent hem d'anar a Corea a l'abril i hi ha una possibilitat, han dit, de fer Itàlia i França a mitjans de l'any vinent, però encara està allò per acabar de definir.
Aquesta capacitat que tu veus de buscar, d'acostar-se cada vegada més a la cultura, diguéssim, de comèdies occidental, o, es veuen tot, suposo, en aquell moment a la Xina, no? No únicament amb la música, sinó amb tot, perquè veus les imatges de les ciutats i de la forma de vestir i la forma de, inclús de menjar, suposo.
Sí, però, no, però encara he de dir que defensen bastant la seva tradició. Amb algunes coses sí, com pugui ser cultura, el que dius publicitat, cinema, sí que hi ha una obertura molt més gran, però abans li comentava amb el Josep, quan venien cap aquí, també hi ha molt de control amb el que, amb tota la informació que arriba allà. Jo quan estic allà, el Google no es pot obrir a Xina, per tant Gmail no es pot rebre, tot el que són plataformes... Facebook, Twitter, Instagram, tot això està bloquejat. Clar, és a dir, que sí que reben, però una però en petites dosis.
Sembla que aquí n'estem aprenent, eh? Sí. Perquè ja tenim una última notícia de l'Associació de l'Estadística que diu que farà un control durant 8 dies de tots els mòbils, diu, de forma aleatòria i no personalitzada. I tu i jo i tu, Josep, sabem perfectament que això de no personalitzada és gairebé impossible. Això, malauradament, em fa l'efecte que ens estem trobant. Feia la comparació l'altre dia amb la novel·la 1984 d'Orwell, no? I que sortia el Big Brother, que tothom es pensa que és un concurs només de la televisió, i no, és una altra cosa, i ens sembla que estem... Bé, deixem això, perquè tampoc el programa tampoc es tracta, d'això, però a mi m'agrada pues, conversar. L'orquestra, Josep, és una... Bé, saps que ho he escrit i ho he dit, ha sofert una evolució real, sí, des del punt de vista doncs, de capacitat, perquè ha anat cada vegada agafant uns reptes més importants i heu tingut aquesta, potser fa ja 4 o 5 temporades dels titulars, dels directors que va alternant i va fent.
Mira, l'orquestra, nosaltres tenim dos públics. Un és el públic que ve al Teatre Auditori i que ve en altres ciutats que també actuem, però el públic principal són la mateixa orquestra. Els mateixos músics, el seu convenciment de que funciona, els seus comentaris que fan quan estan en altres llocs, perquè nosaltres no tenim els músics en exclusiva, sinó que el músic té molta possibilitat, moltes capacitats, toquen en quartets, toquen en altres llocs. El comentari que fa l'orquestra és molt important. Això vol dir que en aquest moment hi ha una mica passa com la borsa. Quan unes seccions tothom pensa que pujaran, doncs pugen. Per què? Perquè tothom ho pensa. Doncs en aquest moment l'orquestra, els músics, penso que tenen el convenciment de que funciona molt bé, i tothom fa l'esforç necessari per no quedar-se enrere. I aquest esforç col·lectiu, que és individual també, de preparar, de voler que l'orquestra funcioni, de tirar endavant, això en els últims anys ha hagut una evolució que fa que ara, en aquest moment, la veritat és que ens atrevim a tot. Vull dir que nosaltres convidem els millors solistes, els millors directors, i la veritat, i no ho dic perquè em toqui dir-ho, sinó perquè és veritat, que tots els que venen diuen, ostres, no m'ho pensava que fos aquesta temporada. Per això avui mateix ho estava dient al Salvador, però escolta'm, l'orquestra està estupenda. I altres que ens han vingut, me'n recordo el Miquel Ortega, encara al·lucina ara, va dient amb el Facebook, escolta'm, l'orquestra fantàstica. I això ens omple de satisfacció, i també el públic també ho nota, perquè el fet de que nosaltres tinguem una audiència tan gran que sempre estem a punt d'exaurir les entrades del Teatre Auditori, o estan exaurides o falten 20 per vendre, aquesta situació, diem-ne que no és normal en el món de la música clàssica. I això, i la gent no és tonta, la gent potser no sabrà si l'acord és de dominant o és de tònica, però sí sap si allò li ha arribat i ha sigut una cosa vivencial i ha tingut una sensació com de descobriment o d'emoció o d'haver viure una cosa irrepetible, i això ho sap i la gent ho sent a la pell. Llavors això fa que la gent torni, la gent d'un concert, quan acaba un concert notem de que a la setmana següent de seguida s'omple el següent, perquè això vol dir que la gent s'ho ha passat bé. Per tant, insisteixo que l'orquestra és un treball d'equip, és un treball de molta gent que s'ho creu, i això fa que l'orquestra funcioni.
Bueno, diguem, per al públic que no ho conegui, que m'imagino que sigui la majoria, que el concert es farà demà, Divendres, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, comença amb Frans Bonchoper, a l'obertura de Cavalleria Jaugera, que és molt coneguda i molt interessant. Seguirà amb Félix Mendelssohn, amb el concert per a violí, que seria per a flauta, o sigui, deixem el violí d'una banda, a flauta i orquestra del Puig 64, a l'Elisabet Frank, que tenim aquí com a solista, i ens ha explicat la feina que li ha costat, les hores de dedicació perquè la cosa surti bé, i sortirà bé. I en tenim Borjac amb la sinfonia número 9 del Nou Món, que és aquesta sinfonia amb aquesta potència, amb aquests quatre moviments brutals. Sí. Quatre moviments que jo diria que són més, perquè, clar, comença amb un adagio, va saltant d'un tempo a un altre, el mateix moviment, no? Uh-huh. El mateix moviment. I que això, com deia, serà a les 9. Elisabet, fem un retorn cap a la teva carrera personal. Tu has fet algun disc, has gravat algun disc, recordo el Gypsy, amb piano i violí, la flauta.
El Mendelssohn ens està traient a tots avui.
M'està descompensant. I tens alguna perspectiva més en aquest sentit?
Hi ha l'aire, la idea de fer un altre disc, però el tema és que el primer Gypsy Airs va estar molt bé. Va estar molt bé i per aquest motiu crec que va tenir l'èxit de crítiques, els premis que va rebre als Estats Units. De 500 còpies em fa il·lusió dir que en queden 15, que ara ja no està a la venda, perquè dius, les guardo per si hi ha algun moment així puntual. Però on que va estar tan ben fet, vull esperar a saber que el segon el pugui fer encara millor. Per tant,
pues sí, que sí, una perspectiva,
hi ha una perspectiva, però encara no hi ha data.
Sí, amb un temps i amb tranquil·litat.
Amb tranquil·litat.
I arribarà quan hagi d'arribar.
Exacte.
No, això està bé, home. Penso que ha de ser d'aquesta manera, no forçat, però si el resultat del primer va ser el que va ser, doncs jo penso que en aquest cas està clar que tens totes les possibilitats
clar,
de poder-ne...
Però el resultat va ser la suma de moltes coses. Una clar. Cosa és que jo porti preparat el programa,
sí.
Que aquí més o menys ja puc saber cap on vull anar, però llavors hi ha tot un tema d'imatge, que dius que també va valdre el que comentava abans, una inversió. L'Igor Cortadell es va fer tots uns vídeos i unes fotografies que venien, ja donaven, cridaven, feien que cridés l'atenció al CD. L'edició, la gravació es va fer molt bé, l'edició molt bé, dius que han de ser molts factors que a la vegada es tornin a posar junts. I doncs ara, a poc, peça per peça.
Com tenim la perspectiva de concerts, a part del que faràs demà i el diumenge aquí, doncs a Catalunya o a Espanya?
A Catalunya o a Espanya, de moment no, però ara al desembre me'n vaig a Itàlia, que vaig a fer formaré part del jurat del concurs del Domenico Cimarosa,
sí.
Que és d'enguany, celebren la 20a edició.
Que tu i jo també vas participar.
Exacte, el 2013, i ara han dit que els fa molta il·lusió haver vist la meva trajectòria, i aquest any he d'estar... Jo de tribunal he de fer un concert allà, també, que això també té la seva cosa. Veus tots els concursants, després tu al final i ho has de fer al final. Dius, no, quan s'acabi el concurs tu sortiràs a tocar. Va.
Llavors et jutjaran.
Llavors et jutjaran i no diré res, perquè ho accepto. I una de molt bones que s'ha confirmat fa molt poc, fa dues setmanes, el maig del 2020 debuto a l'Auditori Nacional de Taipei.
Home, molt bé.
Amb flauta i piano.
Molt bé.
Un recital. I aquest em fa moltíssima il·lusió, la veritat. Malauradament és el que dèiem aquí, per això torno a agrair-li a en Josep l'oportunitat, però tristament aquí costa més.
Costa, i és una pena que sigui així, perquè tenim molts valors, mm-hmm. Aquesta és la veritat.
Ah, no, clar. Quants concerts fa l'orquestra que estàs tu a l'any?
Més de 200.
Més de 200, no? Cada setmana fa una producció.
Cada setmana una producció.
Que nosaltres aquí al Teatre Auditori en fem 6 l'any, fem 6 produccions l'any.
Sí, sí.
No en fem 40, en fem 6.
Sí, sí.
I a vegades costa fer-ne 6 perquè no per nosaltres, sinó perquè el teatre està molt ocupat, etc, no? Vull dir que és un altre concepte.
Clar, quan comentava jo abans el fet dels espais, una ciutat que pretén clar, fer una cosa determinada, clar. Necessita a la vegada de tenir una inversió clar. Considerable, a la vegada necessita uns llocs adients per poder-ho fer, perquè clar, no ho pot fer a qualsevol lloc, perquè aleshores seria absolutament negatiu. I aquí doncs, es van retrasant, com passa amb el Teatre de la Unió, que serà un lloc una vegada acabat fenomenal, fantàstic, estic convençut, està molt bé, tota l'actualització que s'ha fet està molt bé, però encara està per definir tot el que és el teatre, sí, el que és el, o sigui, l'espai, l'edifici, tot plegat, la distribució per entitat, sí, però el teatre encara està pendent. I serà un lloc que tindrà molta qualitat. Mm. Però clar, voldrà dir potser 2 anys més. I el temps, no cal dir-ho. Elisabet, ella va fent així amb el cap. Dir, el temps va passant. Doncs, en fi, jo penso que és molt interessant el que expliques en quant a aquest tipus també de cert canvi en quant a la mirada que pugui tenir des de la Xina passant un tipus de cultura que es faci més, com més universal, no? Mm-hmm. Tot i que està molt bé defensar, doncs, perfectament, no?
La cultura pròpia, perquè la seva cultura no és mil·lenària, no ho hem d'oblidar, no? És també tota la seva música... Mm.
Quines diferències apuntaries en quant a aquesta comparació de la música xinesa?
És totalment un altre diàleg, és totalment un altre tipus de música, molt més forta, és molt més festiva moltes vegades. Uh-huh. Hi ha molts instruments de percussió, instruments tradicionals xinesos també fiquen, però clar, no és aquí, no tenen sinfonies, no tenen concerts. Són més peces doncs, inspirades, per exemple...
Per compositors contemporanis?
No, contemporanis sí. Hi ha, per exemple, un cas molt conegut, que és el de Tan Dun, que és el que va guanyar un Òscar per fer la banda sonora de Tigre i Dragón.
Sí, sí.
Aquest compositor l'hem tingut a vegades, i ara sí que fa concerts, però aquest juga més amb un tema electrònica. Clar, és una cosa que et sobta. Dius, és un compositor xinès, escriu melodies xines, però ho fusiona amb música electrònica, amb efectes sonors, i que encara és una miqueta una època d'experimentació.
Clar, vaig comentar amb aquesta diferència d'anys entre un tipus de revolució del Japó i la xinesa. Quan tu apuntes això de la música electrònica, doncs també anem a parar. Doncs, si pensem en Stockhausen i pensem en uns quins europeus i nord-americans del principi del segle XX, doncs estaven intentant iniciar una mica això, no? I ara ens trobem doncs, que ara apareix. Però clar, potser la diferència seria la rapidesa d'implementació.
Sí, segurament.
És a dir, que allò podia costar uns anys, un parell de generacions, i en canvi això, doncs, pel que jo veig des de fora, va molt ràpid.
Anys. Sí, sí.
Mm-hmm. És curiós.
No, jo volia dir, no volia deixar l'entrevista sense dir que tenim un director convidat, que és el Salvador Brotons, que està fent una feina fantàstica, vull dir que es treballa molt a gust amb els Salvadors, músics, estan molt contents. A més, és un director i compositor que molt conegut per nosaltres, perquè pràcticament cada any ve i bueno, és encara que sigui convidat, és part, diguem-ne, de l'estructura
i que en aquest moment està treballant.
En aquest moment està treballant. Sí, moment, estem aquí perquè l'Elisabet ha acabat la seva part, perquè, clar, està ensenyant les altres peces, i jo estic aquí per acompanyar-la amb ella, que és la protagonista, però volia dir això, no? Que el Salvador està fent una gran feina i que, a més, la seva direcció, que és molt vivencial, molt emotiva i molt intensa i molt personal, doncs fa que arribi als músics i que també arribi d'una manera molt evident al públic, que quedarà entusiasmat.
Eh? Sí, sí. Veient-lo dirigir, entens perfectament que tingués una carrera, als Estats Units claríssima.
Sí, sí. Bueno, allò que dèiem que sí que hi ha possibilitats, ell fa poc em deia sort dels Estats Units, perquè allà si funciones, doncs estàs. En canvi aquí sempre hi ha aquella cosa de no sé què, de quina simpatia política tens, o si és d'aquest o és dels altres, i sempre hi ha una mica de traveta, diguem-ne, no? Que costa, no? Que costa. Sembla que sigui més important qui són els teus amics que no pas la teva vàlua com a professional, no? I això és una llàstima, perquè això ens fa perdre oportunitats i ens fa perdre carreres importants que potser no es poden desenvolupar a no ser que te'n vagis fora. Però bueno, aquí estem, vull dir que anem lluitant i a veure si aconseguim mica en mica millorar la situació.
És bo que hi hagi persones com tu, Elisabet, que surtin i que tinguin èxit, que puguin funcionar, però també és bo que tinguin la possibilitat de tornar de tant en tant. Sí. I mostrar-se doncs, inclús amb aquesta evolució positiva. Sí. Penso que una cosa no està contraposada a l'altra, ni molt menys. Tot el contrari.
Sí, sí.
Tot el contrari. Mm-hmm. com deies molt bé, tu vas començar doncs, a tocar amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en el seu moment, vas passar per moltes orquestres abans de marxar doncs, a la Xina, i, però això no vol dir que no, d'una forma regular no puguis estar aquí i mostrant tot això, precisament, aquest nivell que has arribat a aconseguir. Però haurem d'anar picant pedra, fa l'efecte. Sembla que ens queda temps.
Mira, hi ha una anècdota. A Hongria, a començament de segle, van voler millorar l'ensenyament, no? Llavors li van encarregar al Zoltán Kodály, que és un compositor molt important, i ell s'ho va pensar molt i va fer un pla i va dir, només hi ha un problema, que aquest pla serà eficaç d'aquí 20 anys. I miraculosament, perquè això no passaria enlloc del món, no hi ha cap polític al món que tu digui, escolta, tinc un pla i d'aquí 20 anys tindràs el rendiment, miraculosament, no sé per quines estrelles o per quina cosa, van dir que sí. I per què eren 20 anys? Perquè deia, comencem amb els més petits a fer una educació de qualitat, i quan aquesta generació siguin els pares, tindran criteri per prendre decisions adequades per la següent. Llavors ja és un cercle viciós de virtuosisme, diguem-ne, que cada vegada és millor, no? I així funciona. I avui en dia aquesta decisió política de fer una inversió a llarg termini i que van estar 20 anys fins que... avui en dia aquest país... les divises que aconsegueixen per turisme cultural que va veure el seu sistema són una de les primeres fonts d'ingressos del país. O sigui que, fins i tot això, la cultura ha esdevingut un benefici econòmic brutal pel país. I bueno, es considera dels millors sistemes, diguem-ne, del món. Aquesta visió i que la gent que té el poder de decisió tingui criteri suficient, això és el que ens falta a nosaltres.
És així. És una visió a llarg plaç, és una visió no a 4 anys, ara quasi diria 3, perquè ja això dels 4 ja s'ha reduït, ja són 3 a vegades, i a vegades 2. És una visió a llarg plaç i és una visió apartidista.
Sí.
És una visió més general, de cohesió de la societat. Però què hi farem? Nosaltres podem dir-ho, repetir-ho, i convé que insistim en això, però no podem fer-hi res més que això, perquè no som els polítics ni som els que disposem de molts diners. O no?
Malauradament.
Elisabet, moltes gràcies per haver vingut, estic molt content.
Moltes gràcies a tu.
I veig que aquesta carrera segueix, i m'agradarà molt aquesta... Ara que faràs de jutgessa, però a la vegada després tens que posar-te...
A l'altre cantó.
A l'altre cantó, i mirar la cara dels que estan allà escoltant a veure com... Josep, no cal dir-ho, també molt content que hagi estat aquí.
Moltes gràcies.
Ja saps que aquesta casa és la vostra. I demà
al concert,
que estigui tot ple. Sí, i segur, sí, sí. Segur que ens ho passarem molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a tu.
Thank you.
I com sempre ens queda poc temps per poder explicar l'agenda del cap de setmana, però serem ràpids i ho direm tot, segur. Avui dijous a 9:15 al Teatre Auditori Kingdom per l'agrupació Senyor Serrano. És un teatre una mica especial, no és un teatre habitual. A 9:00 al Mut de Torreblanca, Smooth Soul Music amb Gemma Genassano, veu i Joe Scott, teclat. Divendres, demà divendres a 9:00, el que es veiaven fins ara al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Salvador Brotons, amb la solista Elisabet Frank, flauta, música de Cipé, Mendelssohn i Borjak. Dissabte a 5:00 i a 6:45 a la cafeteria del Teatre Auditori Màgia amb Marc Ferrer, presentant Per fi a casa. I a 8:00 al Casal de Torreblanca, el grup Sionia, fusió jazz electrònica i paraula recitada, i després Clara Peia i Vic Moliner en concert. I a 9:00 al Teatre Auditori, 5 hores con Mario, de Miguel Delibes, dirigida per Josefina Molina, amb Lola Herrera, espectacle dins del marc d'activitats del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Diumenge a 8:00 al Teatre Auditori, el grup El Pop Petit presenta 10 anys amb El Pop Petit, concert per totes les edats, i a 7:00 a l'Aula Magna del Conservatori, concert de José Zarco, guitarra, i Joel Vargas, Bailaor, organitzat, com sempre, per Joventuts Musicals. I a 9:00, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, amb Marc Underwood Trio. I us deixo música, amb una música de música que és una mica de jazz, clàssics de New York, i fins la setmana vinent, perquè la setmana vinent tindrem això ple, una entrevista amb Alberto San Juan i una entrevista amb la gent que ens prepara el poema Nadal, és a dir, Nadal a casa, al monestir. Fins dijous vinent. Adeu.